Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 12 de novembre de 2012. La qüestió dels desnonaments ha traspassat les fronteres de la justícia i la política i ha arribat a convertir-se en una qüestió moral a tot l'Estat. El govern espanyol, del PP i el PSOE afronten avui el repte de posar-se d'acord per respondre a l'alarma social d'un drama creixent, el dels desnonaments, després del suïcidi d'una exregidora socialista divendres al matí a Baracaldo. És un tema moral perquè afecta la dignitat mínima i els drets bàsics de les persones en un moment molt difícil com el que vivim. Es tracta de paraula i resposta, la resposta que tots podem donar a una temàtica, a una problemàtica de la qual no tenen culpa molts dels qui són desnonats perquè no poden pagar una hipoteca, quan després, a més, els bancs situen en el mercat aquells pisos a uns preus més baixos i es passen mesos sense habitar-se. Tema moral al qual tots, des d'una concepció cristiana i humana de la vida, hem de saber respondre. Passa un minut i mig de les 8, salutacions del Gerard Carrión avui a la sotsedició, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint les notícies de les últimes hores. El govern espanyol i els socialistes s'enfronten avui al repte d'intentar buscar un pacte per respondre al drama dels desnonaments. La mobilització dels afectats per la hipoteca i la presa de posició de jutges, advocats i fins i tot policies, així com educació, socials i psicòlegs, denunciant els efectes sobre els infants, arrosseguen els dos grans partits estatals a plantejar-se ara mesures que ells mateixos havien rebutjat mesos enrere, tant al Parlament espanyol com aquí al Parlament de Catalunya.
Doncs sí, hauran de definir en quins casos s'haurà de paralitzar una execució hipotecària i trobar l'equilibri entre mesures del màxim abast possible i els eventuals efectes secundaris. Mentrestant, entitats com CaixaBank han anunciat que paralitzen els desnonaments i la majoria de bancs asseguren que són flexibles sempre que poden. Dels 930.000 milions d'euros en crèdit hipotecari, que encara s'ha de tornar, només està en situació d'impagament un 3%. Aquesta és la prova, segons la banca, que sí que estan renegociant préstecs.
Molts experts creuen que en molts casos la solució depèn només de la bona voluntat d'una de les parts i que cal reequilibrar les forces a través d'una veritable llei d'insolvència familiar. Un grup d'investigadors vinculats a la Universitat de Saragossa ha calculat quina prima hauria de cobrar un banc al seu client per cobrir l'eventual risc d'una dació en pagament. No sembla gaire perquè per una hipoteca de 250.000 euros a 35 anys s'haurien d'afegir 25 euros a la quota mensual. Recordem que s'han produït declaracions polítiques i de la societat civil aquest cap de setmana després que divendres se suïcidés a Baracaldo una exregidora socialista, que a més era amiga del lendecari en funcions Patxi López, quan estava a punt d'arribar a la comissió judicial per desnonar-la del pis que no podia pagar. La campanya electoral s'escalfa. Ahir va haver-hi polèmica per unes declaracions de l'expresident aragonès Marcelí Iglesias en què comparava en un acte del PSC el nacionalisme català amb l'hipernacionalisme francès i alemany, que va provocar més de 100 milions de morts, va dir. En un acte a Lleida, Iglesias alertava d'aquest perill quan han guanyat a Europa els hipernacionalismes.
Diversos dirigents dels socialistes catalans ja s'han desmarcat d'aquestes declaracions. Ho ha fet, per exemple, la membre de l'executiva i número 2 i número 5, volíem dir, de la llista, Rocío Martínez Sampere, que a través del seu compte de Twitter ha assegurat que el nacionalisme va provocar morts com també ho va fer el socialisme. Sempre ha recordat que ara estem en democràcia i ha demanat prudència i respecte.
El president de la Generalitat i candidat a la reelecció per Convergència i Unió, Artur Mas, va entrar ahir en el cos a cos amb el president espanyol Mariano Rajoy. A l'acusació de Rajoy de manca de coratge per governar, li va respondre recordant-li mesures que el PP va ajornar per després de les eleccions andaluses, per exemple.
I evita, en canvi, respondre a la intervenció que crida més l'atenció del dia, la de la socialista, del socialista Marcelí Iglesias. Iglesias va abocar els 100 milions de morts causats per l'hipernacionalisme a Europa i va dir que per criticar l'agenda doncs, també independentista. Alguns dirigents del PSC s'hi van desmarcar.
També Artur Mas va avisar que l'Estat utilitzarà tots els mitjans per intentar desestabilitzar el procés que ha engegat Catalunya cap al dret a decidir l'Estat propi.
El president Mas s'ha mostrat contundent a l'hora d'advertir que des del govern espanyol ho intentaran tot perquè diu que no se anden con chiquitas, ha dit el president, que ha demanat permís per fer servir aquesta expressió que allà entendran molt bé. Així va instar que utilitzaran el que és legítim i el que no és legítim, fins i tot el que és immoral, fins i tot les mentides, obertament les que calguin. Mas ha assegurat que l'Estat no ajuda al progrés de Catalunya.
També han tingut actes aquest cap de setmana Esquerra Republicana, Solidaritat i el PP, en aquest cas ahir, amb la visita del president gallec Alberto Núñez Feijóo per una commemoració del Centre Gallec de Barcelona. Alicia Sánchez Camacho, candidata dels Populars, va posar de model Núñez Feijóo per saber explicar les coses i guanyar així la confiança dels ciutadans. Canviem ara de qüestió, mentre seguim pendents de l'última hora de la campanya electoral. Avui comencen dues setmanes d'aturades intermitents als autobusos de Barcelona amb motiu de la vaga de conductors de TMB. Els busos s'aturaran entre avui i divendres de 9 a 11 del matí i de 8:15 a 10:15 del vespre.
El Departament d'Empresa i Ocupació ha ordenat que en aquestes franges de temps circuli un de cada tres autobusos a les línies que cobreixen zones sense transport alternatiu, com són la 9, l'11, el 21, el 63, el 150 o el D20. La resta del dia el servei serà l'habitual i les aturades no es faran el cap de setmana. Algun dels sindicats d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona han convocat aquestes noves jornades d'aturades per una vegada més protestar contra les retallades salarials.
I milers de persones es van manifestar ahir al migdia pel centre de Barcelona en defensa d'un sistema sanitari públic i contra les retallades pressupostàries. La marxa, organitzada per la Plataforma pel Dret a la Salut, va començar a la plaça de Catalunya i va arribar a la plaça de Sant Jaume.
El col·lectiu mèdic denuncia que ja hi ha pacients a Catalunya que han deixat de prendre la medicació per la malaltia crònica que tenen perquè no tenen diners per comprar-la.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Els sindicats majoritaris a nivell estatal ultimen avui els preparatius per a la vaga general de dimecres, que és una incògnita pel que fa al seguiment, però que des de les principals centrals multisectorials, la UGT i Comissions Obreres, es veu com una oportunitat de rebutjar amb contundència des de la societat civil la política de retallades i de pèrdua de drets socials a Espanya. Entre les opinions que s'han manifestat aquests dies hi ha les de representants del govern espanyol i del Partit Popular contra la vaga i també alguns artistes que han expressat el seu suport, en aquest cas a l'aturada, representants de la cultura o la universitat, com ara Miguel Ríos, Juan José Millás o Juan José Tamayo, van fer ahir, al costat dels líders de la UGT i Comissions Obreres, una crida als seus companys de professió perquè participin activament dimecres en la vaga general. I canviem de tema, un apunt polític sobre el País Basc. Arnaldo Otegi pot pagar car el seu discurs en un acte de campanya de Bildu. La presó de Logroño li ha imposat una sanció de 12 dies d'aïllament i 3 sense passeig. La sanció encara no s'ha complert perquè el polític Abertzale l'ha recorreguda.
La comissió disciplinària de la presó considera que l'acció d'Otegi és una falta molt greu perquè trenca el seu aïllament penitenciari i un altre de lleu per alterar les seves comunicacions, segons informa l'agència Europa Press citant fonts del centre penitenciari. Per la primera falta passarà 12 dies en una cel·la d'aïllament i per la segona el deixaran 3 dies sense poder sortir a passejar. La sanció encara no s'aplica perquè Otegi l'ha recorregut davant del jutge de vigilància penitenciària de l'Audiència Nacional, José Luis Castro. El magistrat no té un termini per pronunciar-se.
En plana internacional, crear un front unit ha estat el principal escull de l'oposició siriana, però ara sembla que aquesta opció és més a prop. Després d'hores de negociacions, els principals grups de l'oposició a Síria han arribat a un principi d'acord per unir-se en una sola veu.
Molt hi ha tingut a veure la pressió dels Estats Units i de les monarquies del Golf, però sobretot el fet que el Consell Nacional Sirià hagi acceptat el compromís. El principal grup opositor temia perdre poder amb el nou front, que es dirà Coalició Nacional Siriana. Totes les faccions finalment han rubricat l'acord després de pactar com es repartiran els 60 seients que el conformen. D'aquí és d'on hauria de sortir una mena de govern de transició i un consell militar i judicial que operi a les zones sota control dels rebels. Però per això es necessita suport internacional, protecció en forma de zones d'exclusió aèria i sobretot assistència militar.
Tensió entre Israel i Síria. Mentrestant, segons un comunicat divulgat per les forces armades israelianes, un projectil que ha arribat als alts del Golan, el primer després de la guerra dels 6 dies, sembla que va caure per error sense causar víctimes ni danys materials.
Els fets relacionats amb el conflicte intern a Síria han passat en un punt proper. Van passar per la frontera que divideix tots dos països. El comunicat dels militars israelians destaca que els soldats han fet trets d'advertència cap a les zones sirianes. El mateix exèrcit ha presentat una queixa a les forces de l'ONU que vigilen l'alto el foc del 1974, en què destaca que no tolerarà cap tipus de foc des de Síria. També ha advertit que qualsevol incident serà resposta amb duresa. Per la seva banda, el viceprimer ministre israelià, Moshe Yaalon, també titular d'Afers Estratègics, s'ha referit a aquests episodis i ha dit que Israel sap com defensar els seus ciutadans i la seva sobirania en cas que la violència procedent de Síria comenci a estendre's en la seva direcció.
I el govern grec ha aprovat els estrictes pressupostos pel 2013, que suposen una retallada de 9.500 milions d'euros. Són uns comptes pactats amb la Troika, és a dir, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, per poder rebre un nou paquet d'ajudes de 31.500 milions perquè Grècia pugui fer front als seus pagaments. Els comptes es van aprovar amb una ajustada majoria al Parlament perquè alguns diputats dels partits que formen la coalició no hi van donar suport.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports destaquem que el Barça va exhibir ahir les seves dues cares, la força i capacitat de fer gols, i també l'enfonsament i la feblesa defensiva que va provocar que el Mallorca en marqués 2 quan els Blaugrana guanyaven per 0-3 a la primera part. Tito Vilanova va destacar que qualsevol petit error costa un gol i això s'ha de lamentar, però va afegir que no està preocupat. Amb la seva diana, Leo Messi va superar el rècord de 75 gols de Pelé en un any natural. El Barça consolida el seu liderat i continua fent més gran el seu rècord de bon inici a la Lliga amb aquesta victòria 2-4 al camp del Mallorca. També us expliquem que l'Atlètic de Madrid es va retrobar amb la victòria 2-0 i és segon a 3 punts al Barça. El Madrid, amb un partit on va tenir alguns problemes, va acabar superant el Llevant per 1-2 després de diversos incidents i d'un penal fallat també per Xavi Alonso quan els blancs i els de València empataven a 1. Morata va trencar el malefici al Ciutat de València i manté el Madrid així a 8 punts del Barça després d'aquesta victòria per 1-2. L'Espanyol, que va perdre dissabte 0-3 contra l'Osasuna i és penúltim, es prepara per viure dilluns vinent les eleccions a la presidència. La candidatura de Sergio Olivero es va reunir ahir al domicili del candidat per decidir si accepta ajornar les eleccions, tal i com havia demanat el màxim accionista Daniel Sánchez Llibre. La candidatura d'Olivero no accepta aquest ajornament i, per tant, En principi, es manté la data, tot i que algun altre candidat sí que havia acceptat l'ajornament fins a final de temporada.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El papa Benet XVI va destacar ahir que existeix una unitat inseparable entre fe i caritat, igual que entre l'amor a Déu i l'amor als altres. El pontífex es va expressar així durant l'Àngelus Dominical davant milers de fidels que es van congregar a la plaça de Sant Pere del Vaticà i va destacar que Déu demana sempre la nostra lliure adhesió de fe que s'expressa en l'amor per ell i pels altres. En recordar que els models de fe són figures com les de les dues vídues presentades ahir a la Paraula de Déu, va subratllar que totes dues eren de condició molt pobra, però van demostrar una gran fe en Déu i un gran amor als altres.
I avui es farà l'acte d'inauguració oficial del curs de la Fundació Joan Maragall a les 7 de la tarda a l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. L'acte, que presidirà el cardenal i arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, comptarà amb la intervenció del Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall, que presentarà els objectius i el programa del curs. La lliçó inaugural anirà a càrrec del professor Federico Mayor Zaragoza, que és president de la Fundació Cultura de Pau i exdirector general de la UNESCO. Portarà per títol Humanisme i Cultura de Pau, claus per un canvi d'època. No volia dir.
Passa un minut d'un quart de nou, principals titulars de portada de la premsa. El periòdico Foc creuat sobre la pujada de to de la campanya. La Vanguardia, pressió per accelerar un pacte que eviti arribar al desnonament, sobre la reunió entre PP i PSOE avui. El punt avui, el PSOE radicalitza el to centralista, en referència a les paraules de Marcelí Iglesias ahir. Ara, el PSOE complica la campanya de Pere Navarro, també sobre aquest míting a Lleida. El País, les autoritats fan front a la principal retallada de la seva història. La tisorada en 12 comunitats d'Espanya supera els 6.700 milions l'any 2013. El Mundo, Pujol suggereix que el príncep admetria un estat català, referint-se a unes paraules d'Oriol Pujol, secretari general de Convergència. L'ABC, el 2,5% per a Convergència, referint-se a un suposat cas de corrupció amb el qual Artur Mas voldria tapar la campanya electoral. I la Razón, el PNB, planteja treure la policia i la Guàrdia Civil del País Basc.
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 del matí. Cada dia, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem de problemes en aquesta xarxa viària, per exemple, a la Ronda Litoral de Barcelona. En sentit Llobregat, hi ha cua a causa d'un accident entre la Gran Via i Montjuïc. Això a la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, a causa d'un accident, com dèiem. En sentit Besòs, dos trams de cua, gairebé des de Mercabarna fins a Montjuïc i més endavant des de la Gran Via fins al nus de la Trinitat. A la resta de vies, destaquem l'autovia A2, encara molt plena, són restes d'un accident que ha passat fa estoneta. Hi ha trams aturades entre Sant Andreu de la Barca i Sant Vicenç dels Horts, més endavant entre Sant Feliu i Cornellà. Això afecta l'autopista B23. Aquí hi ha aturades entre Molins de Rei i Sant Feliu. I més endavant, ja de forma habitual, retencions intermitents entre Sant Joan d'Espí i la Diagonal. Això a la B23 també accedint a la Ciutat Comtal. Acabem amb la C58, molt plena, baixant cap a Barcelona. Hi ha trams aturades entre Sant Quirze i Sabadell, més endavant Ripollet, Nus, Trinitat, però també de sortida entre el Nus i Ripollet hi ha cua en aquesta C58. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Des del Transmet, en aquests moments, advertia els usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat que, a causa d'una incidència tècnica, els trens de la línia R5 Manresa-Barcelona circulen en demores de 9 minuts entre les estacions d'Olesa de Montserrat i Manresa-Baixador d'una banda i de Manresa-Baixador a Plaça Espanya de l'altra. Normalitat a la resta de línies dels ferrocarrils de la Generalitat, així com a metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
La situació actual a Catalunya ve marcada per l'estabilitat, domina l'ambient força serenat en conjunt, malgrat que el vessant nord del Pirineu resta cobert per núvols baixos i també n'hi ha d'alguns cap a l'extrem sud de Catalunya. També hem de parlar de boires que són presents a la depressió central, especialment al nord de Ponent, on fins i tot deixen la visibilitat força reduïda. En quant a la resta de la jornada, esperem pocs canvis respecte a la situació actual amb domini de l'ambient assolellat. Les temperatures tendiran a pujar lleugerament i el vent s'imposarà al component nord i est entre fluix i moderat amb ratxes fortes i fins i tot també podrà haver alguna molt forta al nord de l'Empordà de component nord. De cara a demà esperem una situació ben diferent. Ja de matinada aniran augmentant els núvols que es faran més abundants al llarg del matí, sobretot a partir de migdia, quan ja esperem algunes precipitacions febles. En principi seran plugims dispersos que podran afectar a qualsevol indret del país, però especialment la probabilitat més elevada es presentarà al quadrant nord-est i també a l'extrem sud de Catalunya. Les temperatures demà, les mínimes seran lleugerament més altes, en canvi les màximes, degut als núvols, seran lleugerament més baixes. De moment, ho deixem aquí. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Un quart i mig de nou, el primer cafè de Ràdio Estel segueix el recorregut de la campanya electoral amb entrevistes als candidats. Durant els propers minuts conversarem breument amb el líder de Plataforma per Catalunya i candidat a la presidència de la Generalitat per aquesta formació, també regidor a l'Ajuntament de Vic, Josep Anglada. Senyor Anglada, bon dia.
Bon dia, bon dia.
La seva formació va estar, podem dir que a prop, de treure representació parlamentària ara fa 2 anys. Amb aquest objectiu es presenten i confien aconseguir aquesta mínima representació de 3 diputats, o en alguns casos 1 o 2?
Bueno, miri, jo crec que el més normal és que aquestes properes eleccions autonòmiques, Plataforma per Catalunya, doncs, tingui representació al Parlament. Com deia vostè, l'any 2010, Plataforma per Catalunya vàrem treure 75.351 vots, vam estar a punt d'entrar al Parlament. En aquestes circumstàncies hem d'entendre que després de les eleccions municipals la plataforma està en 40 municipis, comptem amb 67 regidors a nivell de tot el país. Crec que estem fent una tasca molt bona als ajuntaments allà on estem, així la gent ho està reconeixent. Per això jo crec que aquestes properes eleccions al Parlament, vull dir que Plataforma per Catalunya tindrà representació al Parlament.
Vostès es presentaven fa 2 anys amb el lema primer els de casa. Sap vostè que les principals crítiques que arriben des d'altres formacions polítiques i bona part de la societat civil és el seu missatge, que s'interpreta com excloent cap a la gent que ve de fora. I tenint en compte que ara en aquestes eleccions el missatge i el debat sobiranista sobre el dret a decidir de Catalunya està molt present. Li sembla a vostè que la gent que pot sentir-se identificada en Plataforma per Catalunya pot estar desmobilitzada? O, en qualsevol cas, què diuen vostès sobre el dret a decidir i el sobiranisme?
I miri, no, jo d'entrada li diria que tot això ha estat una cortina de fum de Convergència i Unió i concretament del senyor Artur Mas per tapar realment els verdaders problemes que avui en dia té Catalunya. Nosaltres entenem que aquests problemes a Catalunya, doncs jo crec que el més important no és la independència, nosaltres som un partit català, no som independentistes, això evidentment ho hem dit, però com he dit abans, això és una cortina de fum per tapar, doncs vull dir, tots els casos de corrupció que hi ha en aquests moments, per no fer, podríem dir, menció, durant la campanya podríem parlar del 3%, del cas Palou, del cas Millet, de les ITVs del senyor Oriol Pujol, el secretari general de Convergència i Unió. Crec que en aquests moments hi ha moltes famílies, vull dir, aquí a Catalunya estem parlant de que tenim, doncs, més de 800.000 parats, i tot això tenint en compte que el senyor Mas deia que el govern de Convergència era el govern de millor, no? Era el govern dels millors, no? Hem de recordar que el senyor Mas, que demana tant la independència... Bueno, ara crec que ja el programa electoral no porta ni la paraula independència, és que porta un estat, que hem d'anar cap a un estat propi, no? Tenint en compte que Convergència i Unió ha votat a la reforma laboral conjuntament amb el Partit Popular, ha imposat el copagament sanitari, està a favor de donar ajudes a la banca, etcètera, etcètera. Vull dir, miri, nosaltres a vegades se'ns ha dit que, evidentment, que nosaltres volem un millor control de la immigració, com un partit que demanem les ajudes per feina, ha de ser primer pels de cases, però nosaltres ho hem demostrat als ajuntaments, on tenim representació, escolti, no solament hem parlat del tema de la immigració, nosaltres, vull dir, hem defensat, inclús judicialment, els afectats de les preferents. Escolti, hem fet tancar lleis d'immigrants il·legals, evidentment, perquè nosaltres entenem que amb el comerç hi ha una competència deslleal de cara a la gent autòctona. Hem fet baixar a molts ajuntaments, gràcies a les propostes de Plataforma per Catalunya, els sous dels polítics. Escolti, jo crec que una cosa és que nosaltres portem un missatge, evidentment, per controlar la immigració a casa nostra, perquè entenem aquest país, no hi cabem tots, però nosaltres no tan sols hem enfocat la nostra política en temes d'immigració, sinó que hem enfocat en temes que realment estan interessant a la gent d'aquest país.
Potser el moment de la campanya electoral és també el moment d'explicar aquestes coses quan de vegades el discurs d'un partit com ara el seu està socialment molt, molt entès cap a aquest tema de la immigració i bé, doncs les acusacions de xenofòbia hi són. Vostè què diu quan li diuen això?
No, bueno, nosaltres, escolti'm, nosaltres fóssim un partit de xenòfobo, vull dir, evidentment estaríem il·legalitzats. Nosaltres fem les coses al marge de... O sigui, vull dir, dintre de la llei, no? Llavors, escolti'm, aquí aquest país, vull dir, hi ha unes lleis, vull dir, que, escolti'm, si féssim alguna cosa que no fos correcta, doncs, com he dit abans, seríem un partit que estem il·legalitzats. Jo crec que Plataforma per Catalunya, i concretament Josep Anglada, tenim i tinc la valentia seria, al fi i al cap, el que pensen la majoria de la gent d'aquest país, no? Doncs, evidentment, nosaltres som dels que diem que, escolti'm, mentre hi hagi un català sense feina, doncs, evidentment, no es poden donar feina amb els immigrants. Nosaltres portem propostes que jo crec que són del tot coherent, i això no és ser racista ni xenòfob. En tot cas, diria que som realistes i que som gent ordenada.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, senyor Josep Anglada, líder de Plataforma per Catalunya i candidat a la presidència de la Generalitat, per aquesta formació. Que tingui, com sempre diem a tots els líders polítics, una bona campanya i fins una propera ocasió. Bon dia.
Doncs bon dia i moltes gràcies a vostès.
Ja de seguida la tertúlia d'actualitat.
Ràdio Estel. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, ho trobaràs tot. Torna l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti al Liceu, amb la producció plena d'alegria i d'humor de Mario Gas, de l'11 al 18 de novembre. Venda de localitats pels canals habituals del Liceu i Ticketmaster.
Saps què és un dia d'or?
Un dia en què esmorzes sense presses, unes torrades, trobes en un calaix un anell que creies que havies perdut i, a més, els 8 dies d'or del Corte Inglés, et compres uns botins de pell per només 69,95 €.
Gaudeix de molts dies com aquest i aprofita els 8 dies d'or al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passa un minut de 2:15. Comencem el temps de tertúlia d'actualitat. Avui ens acompanyen Eulàlia Reguant, experta en cooperació. Hola, bon dia.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia, Lluís Serra. Hola, bon dia.
Bon dia.
I des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, tenim amb nosaltres l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol. Senyor Fiol, bon dia.
Hola, molt bon dia i fred.
Fred dia ja toca, allà dalt. El que no està freda és la campanya electoral, després d'algunes de les últimes declaracions, i especialment en el míting de Lleida, ja que li toca de prop al senyor Fiol per afinitat política i també per proximitat geogràfica, perquè el míting va ser a Lleida. Aquestes paraules de Marcelí Iglesias, expresident de l'Aragó, sobre els morts que ha provocat, segons va dir ell, l'hipernacionalisme i tota la reacció que això ha provocat, com ho veu? Alguns dirigents del PSC s'han desmarcat d'aquestes paraules.
Em sembla que no fa molta falta, estem en campanya, O sigui, tampoc no podem anar ara amb petiteses i que haguem de tenir la boca petita. Precisament hi ha d'haver algú que ho extrapoli, perquè ja ho extrapola també tothom, tots els adversaris, amb el seu mirar de tirar cap a casa.
Eulàlia Reguant.
Home, jo diria que no són petiteses, és a dir, jo crec que posar sobre la taula ara en campanya electoral el nacionalisme francès o alemany de l'època, o sigui, posar sobre la taula el nazisme, en el fons és molt greu i és entrar en un debat que crec que supera la realitat actual a Catalunya i el debat existent actualment. És a dir, parlar de morts en un moment on ningú es planteja una situació com aquesta, ningú es planteja erradicar una sèrie o un col·lectiu de persones, ningú es planteja moltíssimes coses, crec que posar-ho sobre la taula és atiar un foc que no és necessari, que és mentida i que genera encara més confrontació de la que podria existir i si existeix.
Clar, el nacionalisme català s'ha plantejat des de el pacifisme i la democràcia i va tenir moltes reaccions en contra del mateix Partit Socialista Català. Per exemple, Martínez Sampere va escriure en un tuit els milions de morts i del socialisme també.
Clar, és que tots els corrents polítics mal entesos han provocat morts, podríem dir.
Sí, però comparar amb això i perquè estem en campanya electoral, a mi de la campanya electoral em preocupen fonamentalment dues coses. Un és la mentida, que hi ha realment afirmacions que són absolutament mentida. I ho saben els que ho diuen, Però a veure si la gent se'ls creu. Em preocupa també la por, és a dir, voler generar por a la gent perquè vol dir que no hi ha una postura racional, sinó que es vol manipular emocionalment la gent, Aquestes dues coses, i també aquest tipus d'exageracions i comparacions. La setmana passada vaig estar pràcticament tota la setmana a Madrid i aquesta hi he de tornar. I realment, quan veus les portades dels diaris, alguns editorials, etc., quedes glaçat, perquè dius, però aquest nivell de crispació que hi ha, doncs és fortíssim, no? I això no és una campanya ni racional ni democràtica en el sentit de la raó, no? De fer pensar, d'argumentar, sinó que ja veure qui la diu més grossa, veure qui surt el titular més gran, i això realment sí que em preocupa.
Quines són les principals mentides que creu vostè que s'estan dient ara en aquesta campanya? Per exemple, les acusacions de dividir la societat, dir que estarem fora d'Europa si som independents, quines mentides es diuen?
Per exemple, el tema fora Europa ningú no ho sap ben bé, perquè no està molt massa clar això, com quedarà. Per tant, és una cosa que s'haurà de resoldre.
Això és un interrogant, sí.
Per tant, això és un interrogant sensat, dir, no està solucionat el com quedarem. Com voldríem quedar, sí, però com quedarem, això no està solucionat. Però altres coses sí que realment això no es pot dir. Vull dir, hi ha altres contínues situacions en què estan dient que realment, o per exemple, per dir un cas, no?, que vingui el Núñez Feijóo i digui, no, que l'important res de bandera si no s'ha de pagar. Doncs bé, doncs que comenci el govern central pagant aquí el que deu, per exemple, de l'Estatut i tot, sí, això. Sí. O que va dir, per exemple, el president Zapatero, no?, quan va dir d'alguna manera que va posar per damunt la Constitució que la democràcia, quan la Constitució és el resultat concret d'un exercici de la democràcia. I també en uns moments en què la Constitució estava vigilada. En aquells moments va ser una Constitució vigilada per unes circumstàncies. És a dir, hi ha tota una sèrie de plantejaments que, home, potser ens hauríem de mirar una mica les coses que diem.
Bueno, jo diria que és més la campanya dels eslògans i de la manipulació que dels arguments, malauradament, com sempre. En el fons, com totes les campanyes, el problema és que aquesta està prenent una dimensió molt més important o té un debat molt més de fons, o té un tema que genera moltes més ampolles per a manera de certs sectors, i per tant els eslògans o les manipulacions de certs eslògans i de certs arguments estan arribant a extrems molt més exagerats que altres vegades. Jo crec que parlar de la Unió Europea, en el fons jo que diria que tothom manipula una mica. Sí, tant els que diuen que si som independents sí que podrem estar a la Unió Europea, com els que diuen que estarem fora absolutament perquè no ens voldran. En el fons no ho sabem, ni la Unió Europea ho sap què farà, i per tant jo crec que tots els dos sectors en aquest sentit haurien de dir la veritat. I després parlar d'hipernacionalisme, parlar dels cognoms, són coses absolutament fora de lloc, quan a més són mentida.
Senyor Fiol, perdoni, endavant.
Sí, una campanya electoral ja sabem el que és, eh? I llavors, entre els messianismes i els profetes, s'ha de tenir bastanta cura. Com ho veu el ciutadà i com és capaç d'analitzar-ho per traduir-ho en el seu vot, aquí és allà on la sang freda i la capacitat racional de veure que quina confiança genera la proposta que fa cada un és difícil de transmetre, no? Clar, llavors tenim diferents veus, i quan s'utilitzen punts de vista diferents o quan surten en campanya elements que no són ben bé els directament implicats, ja normalment també s'utilitzen, no? O sigui que aquí no és que vulgui defensar la postura del Marcelino o de que sigui tan fàcil entendre ja com funcionarà el procés, perquè precisament el que tingui la pilota calenta de haver-lo de desentrellar, o que sigui capaç de fer-ho amb una gran majoria que treballi perquè estigui formalitzat, això és el que potser encara no s'ha tret en campanya, no? I aquí hi haurà d'haver molta gent, hi haurà d'haver partits que per ara s'estan situant en la dificultat de la campanya, perquè tothom sap que molts s'han entrat a contrapeu i que, per tant, hi ha un cert avantatge, allò de que dius el tret de sortida qui el marca, i aquí és allà on els esforços potser de la primera setmana són diferents dels de la segona setmana de la campanya.
Veurem com acaba aquesta primera setmana, perquè encara estem de fet en la primera, i com és la segona. Sí,
bueno, hi ha, per exemple, per dir dos casos que havies dit també, no? Quan es parla del tema del deute, quan diu, no, és que Catalunya, si és independents, haurà de pagar el deute. I és que si no és independents, no l'haurà de pagar. El corresponent. Clar, si queda
igual,
la part proporcional del deute espanyol que hagués assumit Catalunya, el pagaria si és independents, però també el pagaria, o pagarà, i encara més, si es queda dins. És a dir, clar, o per exemple el tema de les pensions, com funcionen les pensions? Les pensions és els joves que treballen, o els joves, o la gent que està treballant que paga les pensions, no és que hi hagi un fons mític de pensions. És a dir, hi ha una sèrie de plantejaments que dius quan aquí en realitat, jo penso que hi ha dos temes i s'hauria de dir en cada partit com estan els temes i com un vol resoldre. Es parla d'independència, però el primer punt d'aquestes eleccions són el dret a decidir. Que això és, després tu pots ser si decideixes ser independent o no, però primer el dret a decidir. Hi ha gent que no està disposada a reconèixer el dret a decidir de Catalunya. Clar, aquest és un tema important i on s'hauria de polaritzar algun debat també sobre, bé, tenim o no tenim dret a decidir? Com podem exercir aquest dret a decidir? Després vindria, si decidim, molt bé, ara, que independència, vinculació amb Espanya, etc. Tot això és la segona pregunta. Però, clar, alguns que ataquen directament ja l'independentisme, el que estan és negant el dret a decidir.
Perquè constitucionalment no està reconegut, encara que pugui existir el dret bàsic com a poble.
Jo crec que constitucionalment no està reconegut perquè
per a Catalunya.
Perquè l'estat espanyol mal hi ha interessat. És a dir,
la sobirania és d'Espanya, de tot Espanya.
Els tractats internacionals reconeixen perfectament el dret a l'autodeterminació dels pobles. S'ha aplicat en els països que s'ha volgut i que els propis estats han acceptat. I aquest és el problema dels tractats internacionals, que deixen una llibertat absoluta o ho supediten a les lleis i les normatives dels propis estats. I aquí és on tenim el problema del conflicte. Però jo entenc que hi ha certes mentides per part del que plantejava el Lluís, per part d'un sector contrari a la independència de Catalunya, però també vigilem amb els arguments que estan utilitzant certs sectors que atribueixen la cura de tots els nostres mals, pràcticament, a una Catalunya independent. I ho estic dient jo, que sempre he defensat i crec en la viabilitat i crec que Catalunya ha de poder plantejar-se el seu dret a decidir i en el cas que ho plantegis en un referèndum jo votaria que sí. Però això no vol dir que al cap d'un mes no existeixi crisi econòmica i tots els mals s'hagin acabat. Hem d'entendre i s'ha d'explicar a la ciutadania que un procés d'independència també té uns preus a pagar i que requereix un cert temps de construcció.
Sí, senyor Fiol.
I que, no estem en un moment en què l'espècie de disciplina de vot, que dic, clar, que la campanya que fa cada partit és el que vota tota la seva militància o els seus afiliats o simpatitzants, i això falta veure-ho, perquè precisament una de les discussions internes que hi ha més clarament en el Partit Socialista són d'aquest caire, no? Que també sembla que no deixaven de banda a Convergència. O sigui que les discussions internes, com perquè cada un tingui la seva consciència clara del que farà, és el que potser s'hauria d'acabar de remoure. I per tant, el que puguem trobar tots els mals solucionats a partir d'una fórmula d'estat, però també d'un governants, aquí hi ha tota una feina a fer. El que sí que es tracta és de que la democràcia haurà d'implicar allò de que en siguem conscients, de que la majoria tingui uns objectius o tingui una planificació de la seva expectativa de com està resolt l'estat i com està resolt el fet català en concret, no? Aquí les persones compten molt i sembla que estigui molt clar que qui va anar a la manifestació, qui va anar a l'acte institucional, jo hi era, no hi ha cap problema per allò de que sigui que té un carnet o un altre, sí. El fet de que te'n facis la il·lusió, està claríssim.
També l'alcalde de Lleida va ser-hi, alguns dirigents del PSC.
Sí, però la il·lusió que s'ha generat, el que s'ha de vigilar molt clarament és que no es tergiversi amb la facilitat de que sembla que amb això ho solucionarem tot i que ho sabrem solucionar i que els que ho han de fer ho sabran fer també, eh? O sigui, amb cuidado, perquè ara s'ha de ser bastant estadista i segurament incorporar bé a totes les forces del país seria imprescindible per poder prendre decisions que fossin viables i que fossin duradores.
Bé, avui aquí partim d'un tema que és bastant clar, no? Que des de temps ja molt llunyà, i si volem encara amb aquest, des de l'adveniment, el retorn de la democràcia, l'estat espanyol no ha estat un element útil per Catalunya en línies generals. És a dir, un estat que ni en respecta la teva identitat, persegueix la teva llengua, i amb maltrat econòmicament, perquè no és només economia que estem parlant, estem parlant de més sector, de més factors. Aleshores, clar, hi ha una insatisfacció profunda. Aquí surt una insatisfacció. Quan a vegades ho diu l'Enric Juliano, diu, enfadar les antenes a Madrid, no saben ben bé què es passava a Catalunya. Aleshores, enfadant, no han detectat bé i han donat unes respostes no adequades al que estava passant, no? I d'aquí vindria un tema que està vinculat, que jo penso que s'ha de veure que existeix una vinculació, que és entre el debat que podien dir identitari, independentista, etc., i el debat social. El tema mateix dels desnonaments a Catalunya, el Parlament, per unanimitat, per tant, per tots els partits del Parlament, van enviar al govern central, van enviar a veure una proposta per resoldre de forma satisfactòria el tema dels desnonaments. I això realment no va ser en absolut acudit. I ara, quan hi ha un suïcidi o hi ha campanya electoral, aleshores, a correcuita es plantegen doncs, fer un teatre de, diguéssim, de reunions, que veurem si realment resolen satisfactòriament el problema. És a dir, és un problema bastant complicat, això.
Jo aquí hi ha diverses cosetes de les que he dit, Lluís. Jo sí que estic d'acord amb que hi ha un estat que des de l'inici de la transició maltracta, podríem dir que maltracta de tota la vida, però ha maltractat amb la connivència dels que ara utilitzen arguments pràcticament messiànics, com es deia, que estan guiant el camí del poble de Catalunya, pràcticament, que és Convergència i Unió. En el fons, l'Estat ha estat maltractant, però ells ho han estat acceptant durant 30 anys. I després hem de tenir en compte una altra cosa, que qui també maltracta són els mercats financers. No obviem i no focalitzem tot el problema amb una qüestió de que l'Estat espanyol maltracta. Perquè hem de tenir en compte que més enllà d'una qüestió de maltractament cultural i també, en certa manera, econòmic cap a Catalunya per part de l'Estat, hi ha un maltractament dels mercats financers a la ciutadania en general. I, per tant, qualsevol procés que ara es comenci ha de tenir en compte aquestes dues facetes o aquestes dues potes que estic dient, hi ha la part de l'Estat espanyol i la part dels mercats financers, que també s'ha de treballar, i per tant, quan es parla d'independència, jo també diria que avui la independència dels mercats financers. Algú que algú pot dir que és impossible, jo crec que no. I després, sobre el tema dels desnonaments, sí que és cert que el Parlament de Catalunya va enviar o unànimament va plantejar la possibilitat de parlar sobre el tema dels desnonaments, però al Congrés espanyol també s'han plantejat propostes d'aquest tipus i Convergència i Unió també ha estat en contra. Per tant, vigilem el que estem dient.
En tot cas, dona la sensació, deia, que la política va pel darrere de la societat.
Sí, sempre és el que anava a dir.
Sí,
que
digui, senyor Fiol.
Des del punt de vista municipal, des del punt de vista de molt casolà, molt de proximitat en el ciutadà, el problema que tenim és la resposta legal. Legal vol dir de fer la llei que sigui, que serveixi i que estigui aturant processos que són indesitjats. Molt i moltes vegades ens hem trobat que quan hem tingut la llei feta no ha servit per res, moltes vegades. Gairebé diria que un 70%, o sigui que no atenem els problemes. Jo diria que, a diferència d'estats europeus, d'altres estats europeus, anem amb una classe política que té dificultat en ser àgil per afrontar el problema quan surt. Tot sovint ens hem trobat que no sé què passarà a Madrid ara amb aquesta manera de cedir espais perquè hi hagi festes o que hi hagi macrofestes, però sembla com si fos una manera de fugir d'estudi cada vegada per el que ha passat, i llavors fem la llei, i això és complicat. O sigui, els polítics han de tenir una miqueta més d'imaginació i sobretot han d'afrontar els problemes amb una celeritat que no és la que acostuma a haver-hi i que, per tant, arribem tard, i el que està darrere de tot això és el sofriment descarat, descarnat de la ciutadania, eh? I aquí és allà on hem de fer un acte de dir, escolta'm, aquest governant el veiem bo o no el veiem bo? Com van ser les seves lleis i com se van aplicar i com van donar resposta i resultats? Aquí hi ha més importància en això, i per tant l'eficàcia aquesta de governar, que ha de ser amb imaginació, però que sobretot ha de tenir aquesta manera de resoldre problemes en el moment en què estan plantejant-se, i no massa tard, com sovint passa.
Avui a la tertúlia ens acompanyen l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol, el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, i l'expert en cooperació, Eulàlia Reguant. Hem parlat de la campanya, però efectivament el tema dels desnonaments és important. i els proposo doncs, una reflexió una miqueta més concreta sobre aquesta qüestió. Avui el govern espanyol i el PSOE es tornen a reunir ja per posar fil a l'agulla a una solució que passi naturalment per l'aturada dels desnonaments. De quina manera es pot fer això? Aquesta és la qüestió. Ens recordem que hi ha una plataforma fa mesos, Stop als desnonaments, que en aquest sentit està fent una gran tasca de sensibilització.
Jo crec que la plataforma Afectats per les Hipoteques fa molt de temps que està treballant, fa molt de temps que està posant sobre la taula la cruesa del sistema que en aquest cas es concreta en els desnonaments a famílies amb problemes molt seriosos, i en aquest sentit crec que les lleis han de facilitar les coses, no han d'encorsetar-les. I el que a mi em preocupa és que, en el fons, el govern espanyol i el Partit Socialista reaccionen quan finalment han sortit casos de suïcidis. Jo posaria en dubte que ara siguin els primers suïcidis que hi ha, imagino que ja fa temps que n'hi ha, perquè és una situació molt dramàtica, però més enllà d'això, ho posa sobre la taula quan curiosament la Unió Europea està dient que això s'ha de canviar. Sí, llavors és una voluntat política, és perquè la Unió Europea ho està marcant. És evident que s'ha de fer alguna cosa ja, però és que s'havia de fer fa molt temps. Estem arribant a situacions molt dramàtiques. És a dir, en aquest país hi ha 35.000 famílies que no tenen llar. Posem-hi solució ja. Cada dia hi ha desnonaments, cada dia hi ha situacions dramàtiques, i estem veient com finalment també tots els sectors estan reaccionant, els sectors implicats en els desnonaments. Per tant, com sempre, com deia sí, el senyor Fiol, els polítics reaccionen tard. I estan ara reaccionant tard. Val més tard que mai, potser. Però que ara siguin àgils. És a dir, que no ens estiguem durant mesos discutint entre PP i Partit Socialista a veure quina és la solució que hi ha i quina llei redacten, i que realment els interessos d'uns quants, com en aquest cas són els dels banquers, no passin per davant dels interessos de milers de famílies que estan visquent aquestes situacions dramàtiques.
Germà Lluís
Serra. Hi ha el tema de que, per exemple, els governs han tingut molta més facilitat de donar diners als bancs que, per exemple, les persones que estan en les dificultats. Això és un tema que també s'hauria d'analitzar, perquè han volgut reflotar bancs que potser s'hauria d'haver deixat que caiguessin d'alguna manera, intentant que l'impacte sobre els que tenien diners allà fos el mínim possible. Però realment aquest seria un aspecte important. No, no només el govern ha de ser àgil i el PSOE, etc., sinó que el ser àgil, que no es confogui en ser superficial, perquè els mateixos de la plataforma contra els desnonaments, com es fan i tal, doncs una de les coses que està dient que no posin tirites, és a dir, que no posin uns pegats que no serveixin de res. També és curiós que quan la gent parla del jo soc constitucional, etc., també la Constitució parla del dret a l'habitatge digne. I això sembla que com si no existís. És un dels aspectes que hauríem de veure. Perquè abans, quan dèiem els polítics, bé, doncs, per exemple, a mi també m'estranya, no?, com el ministre Gallardón, el feminista, després de ser un polític que és alcalde de Madrid, i deixa a Madrid més de 6.000 milions de deute, és a dir, per una ciutat. I us diria, a veure, això amb una empresa privada acceptarien que tingués una responsabilitat encara més gran, quan en realitat doncs s'ha deixat un deute a aquestes proporcions? Clar, això també s'hauria de fer pensar.
Sí, permeti'm que recordi que la Constitució parla del dret a un habitatge digne, del dret a la vida des de la concepció, i també parla de la plena ocupació com una obligació dels governants i dels legisladors.
Això, quan es diu que la constitucionalitat, sembla que només va en una línia o dues, però
ja l'entenem.
El dret a la propietat. El dret a la propietat és el
que també existeix, certament.
Sí, però això és l'únic que ens interessa de la Constitució.
Senyor Fiol,
perdonem.
El problema sociològic, el problema social que s'ha generat en aquests últims anys, ja bastants, perquè en portem 3 o 4 o 5 que són de marxa enrere, però el problema està en els de marxa endavant, no? Els anteriors 10 en aquests que han passat. Jo ho he viscut molt directament per la meva professió i per des dels ajuntaments, encara que en els llocs petits, en els llocs del Pirineu i així, doncs, té una incidència diferent, perquè no és tan massiva, no és tan unificada i uniforme com pugui haver-hi a les ciutats i en els llocs aquests en què hi ha hagut aquests creixements o que hi ha hagut aquestes immenses fórmules una mica per tothom iguales, no? que aquí és on s'ha equivocat el sistema, evidentment, de que tractar tothom igual, tothom vol ser igual, tothom tothom ha fet el seu plantejament vital d'adquirir una casa, de tenir un pis, de tenir la seva llar de forma desaforada. O sigui, el fet de tenir el dret a l'habitatge no vol dir que hagi de ser allò per compra. Aquí potser és un dels principals defectes que ha tingut el nostre sistema i que socialment hi ha hagut aquesta tensió, aquesta projecció de pares, fills, famílies, que ja ho han entès així des de principi. Per tant, haver explicat o haver donat una mica una sortida diferent des de principi és el que ha de servir d'anàlisi ara. O sigui, quina és la fórmula i com s'ha de fer que no allò que valia no sé quan val la meitat o una quarta part, i que això sigui l'efecte analític sobre el patrimoni d'una família que s'hi troba abocada a no poder-lo defensar, no? Per tant, aquí segurament és un defecte social molt, molt que s'ha d'atacar de base, però fàcilment valorable. O sigui, ara estem en problemes que són de quanties, i per tant està molt bé la comparança en que si hem hagut de posar unes sumes de milions astronòmiques a salvar bancs, també poguéssim pensar que quin és l'abast i on ha d'arribar, que és el que s'està debatent. El que passa és que tot això acaba sortint amb un preu, i també acaba donant un preu en el lloguer, i per tant d'habitatge social, etc, etc, estan en una crisi absolutament impossible de legalitzar, no? I aquesta és s'ha de tallar ràpidament i pel dret, a fi de que les lleis ara tinguin eficàcia per fer entendre quin ha de ser el camí a partir d'ara.
Jo estic bastant d'acord amb el que s'ha dit. Jo crec que sí, hem de tenir en compte també la història i per què hi ha el boom aquest de que tothom s'hipoteca, i aquesta idea de que tots hem de ser propietaris d'un habitatge. És a dir, sempre hi ha lleis intencionades o no que generen una sèrie de coses, i podríem parlar de la llei del sòl de fa anys, que etcètera, etcètera. Però sobretot és quan es parla de rescatar els bancs i no les persones, hem de tenir en compte que els bancs rescatats també estan fent desnonaments. És a dir, bancs que entre tots hem rescatat, que hi hem abocat milers i milions d'euros, estan desnonant a persones. Bancs que estan nacionalitzats o pseudonacionalitzats, perquè, com en el cas de Bankia, perquè tenia un deute impressionant, i Bankia està fent desnonaments. Plantegem-nos si això és el que volem. És a dir, més enllà de que hi ha bancs que estan desnonant, també, és que arriba a ser encara més preocupant que bancs que ara estan sota la tutela de l'Estat estan desnonant a famílies.
Hi ha d'haver una regulació, eh? O sigui que, per descomptat, estem per valorar-ho, però s'ha de donar per descomptat que és una solució que s'ha de tenir ja, i que no sé si ha de ser copiant models que ja existeixen en altres països, però bé, se n'ha parlat abastament, i per tant ja seria moment de trobar un model i aplicar-lo. A vegades els models tenen errors, tenen fallos, tenen problemes que no arriben fins a la soca, dins a la base dels problemes, però per això serveix el procés, no? El que sí que hi ha d'haver potser és una certa celeritat en tenir el sistema de regulació, i que a partir de la seva aplicació pues, se pugui anar corregint. No pretendre tenir un model tan perfecte, perquè quan arriba a aplicar-se ja no serveix per res.
Quan es pugui algun dia més endavant estudiar l'impacte negatiu que ha tingut a Bankia l'actual situació d'Espanya, realment penso que les conclusions seran molt fortes, no? Però el que aquí també es veu d'alguna manera un tema de sempre, que és el tema de l'educació, és a dir, de les actituds ciutadanes i democràtiques, no? Jo penso que Espanya es posa massa l'accent en la llei i poc en les actituds democràtiques i ciutadanes de la gent. Per exemple, crec que Anglaterra o Gran Bretanya no té Constitució.
No.
I ho van resolent i tenen un nivell de democràcia doncs molt més alt. En canvi, nosaltres aquí el tema de la llei és un tema que hauríem d'analitzar-ho bé, perquè sempre que hi ha un nou problema, l'únic que es diu és s'ha de radicalitzar més la llei. Potser el que hi ha és que no s'aplica. És a dir, potser amb el que hi ha, si s'apliqués, seria normal les coses, no? Però no, radicalitzar i vinga i tal, quan en realitat hauríem de veure les persones com estan implicades en tots els temes, com es pot tenir una actitud més ciutadana amb tots aquests plantejaments, etc. No?
Bé, ho hem de deixar. Només ens queda recordar que hem entrat en la setmana de la vaga general dimecres. Preveuen que serà una vaga seguida?
Jo crec que lamentablement no serà seguida.
Vostè està a favor de la vaga, però creu que no serà seguida. La gent està molt cansada, potser.
Bueno, jo crec que el discurs de no hi ha res a fer ha calat excessivament i el desànim és massa gran.
Està d'acord, senyor Antoni Fiol?
Sí, sí, estem amb una dificultat de que defensar els llocs de treball i com. És un moment que també és tan cru com saber si podràs pagar la hipoteca.
Sí, i Lluís
Serra. Sí, bé, o sigui, ja veurem a veure què passa. Jo ho viuré des de Madrid, a veure com...
Li tocarà a Madrid.
Des d'allà, la vaga general.
Però no li toca viatjar, perquè habitualment en el transport...
No,
bueno,
em tocarà viatjar dins de Madrid. He hagut de, sí, de posar el meu allotjament en funció també de
del lloc, viatge. Per poder anar-hi a peu.
Clar, per poder, doncs, com a mínim, poder arribar on he d'arribar.
Gràcies, Lluís Serra, Eulàlia Reguant, i des de la Seu d'Urgell, amb l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol. Bon dia a tots tres, fins una altra.
Bon dia.
Bon dia.
Ara, abans dels titulars de les 9, ens queda anunciar-vos que Ràdio Estel regala 5 entrades dobles aquesta setmana per al concert d'Anna Belén a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Els interessats per aquest concert, que és dissabte vinent a 9:15 de la nit, l'únic que heu de fer és entrar al web www.radioestel.cat i donar-nos les vostres dades.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. El govern espanyol i el PSOE s'enfronten avui al repte de posar-se d'acord per respondre a l'alarma social del drama creixent que representen els desnonaments, la mobilització dels afectats per la hipoteca i la presa de possessió dels jutges, dels advocats i fins i tot dels policies i dels educadors socials i psicòlegs, denunciant els efectes sobre els infants, arrosseguen els grans partits a plantejar-se ara mesures que ells mateixos havien rebutjat als parlaments català i també espanyol. Avui comencen dues setmanes d'aturades intermitents dels autobusos de Barcelona a motiu de la vaga dels conductors de transports metropolitans de Barcelona. Els busos s'aturaran entre avui i divendres, des de les 9 fins a les 11 del matí i des de 8:15 fins a 10:15 del vespre. En clau internacional, el govern grec ha aprovat els estrictes pressupostos pel 2013 que suposen, atenció, una retallada de 9.500 milions d'euros. Són uns pressupostos pactats amb la Troika, és a dir, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, per poder rebre un nou paquet d'ajudes de 31.500 milions d'euros que permeti a Grècia fer front als seus pagaments. I de la plana esportiva, el Barça ha sumat la desena victòria en 11 jornades i ha igualat el millor començament d'un equip en la història de la Lliga. Els blaugrana es van imposar a l'Iberostar Stadium per 2-4 en un duel en què es van complicar la vida perquè van passar de guanyar 0-3 al descans a veure com a la represa i en només 10 minuts el Mallorca feia 2 gols. I connectem aquesta hora amb Transmet per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans de Barcelona i a veure com està el seguiment de la vaga. Jordi Penya, bon dia.
El Transmet en aquests moments advertia als usuaris dels ferrocarrils de la Generalitat que a causa d'una incidència tècnica els trens de la línia R5 Manresa-Barcelona circulen en demores de 9 minuts entre les estacions d'Olesa de Montserrat i Manresa-Baixador d'una banda i de Manresa-Baixador a Plaça Espanya de l'altra. Normalitat a la resta de línies de ferrocarrils de la Generalitat, així com a metro, autobusos, tramvies i rodalies de Catalunya, segons ens indiquen els diferents operadors. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres ens actualitzem a 9:15. Fins ara.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari de l'actualitat ens arriba avui de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró, bon dia, endavant.
Bon dia. Han tingut d'esdevenir successos tràgics, com 2 suïcidis, per despertar el govern Rajoy i forçar-lo a cercar un acord amb el PSOE, per modificar la legislació sobre desnonaments. S'han despertat tard, molt tard, i el PSOE tampoc ha sabut estar a l'alçada d'una tragèdia que fa que cada dia, només a Catalunya, 100 famílies perdin la seva llar. Són molts els factors que exigien, des de fa anys, un canvi. En cito alguns a benefici d'inventari. Primer, la llei que regula els desnonaments és molt i molt vella. Està plenament obsoleta i deixa sense cap mena de defensa el llogater. Segon, les condicions en les que els bancs van concedir molts crèdits a persones sense suficients possibilitats, inflant la tassació per fer-lo més gran, facilitant el que aleshores era diner fàcil, ha de tenir una contrapartida. Aquella manca de responsabilitat no pot convertir-se ara en la part 100% guanyadora. Tercer, el múltiple negoci que fan els bancs. És evident que ells preferirien que no hi haguessin desnonaments, però això no justifica que, a més del potencial negoci amb el crèdit inicial ara impagat, el facin amb els interessos impresentablement elevats sobre els descoberts, amb la subhasta posterior de l'habitatge, amb la diferència entre el pagat i el que queda per pagar. Tot això desequilibra tant i tant la balança que la converteix en injusta. Quart, l'existència en el seu moment d'una bombolla immobiliària descomunal. Cinquè, una crisi tan dura i llarga que ens ha portat a la increïble xifra de més d'un 25% d'aturats. I sisè i essencial, l'habitatge és un bé necessari per la vida. Per tant, en condicions límit, no pot estar subjecte a les regles de mercat ni a les estrictament mercantils. Ara, tard, ho volen resoldre, i més val que tard que mai, però almenys que s'esforcin per fer-ho bé. A aquestes alçades, un pedaç seria difícil de perdonar. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
La societat té dret a una informació fonamentada en la veritat, la llibertat, la justícia i la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Especial eleccions al Parlament 2012, 25 de novembre. Els candidats a les eleccions al Parlament en directe.
Iniciativa per Catalunya Verds va aconseguir ara fa 2 anys arrabassar la tercera força política, el PP i Esquerra. Ho havia estat Esquerra, en aquesta ocasió ho va ser el PP, i Esquerra tot i Iniciativa, perdó, tot i que va empatar a 10 diputats amb Esquerra Republicana, va aconseguir ser amb vots la tercera força. Amb aquest objectiu, suposem que també es presenta a aquestes eleccions uns comicis on el candidat Joan Herrera vol trencar el monopoli que gairebé existeix en el debat sobre el sobiranisme i vol entrar també en qüestions socials. Parlem uns moments avui amb Dolors Camats, número 2 d'Iniciativa per Catalunya Verds per Barcelona en aquestes eleccions. Senyora Dolors Camats, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin objectiu principal es presenta Iniciativa a aquests comicis?
Doncs mireu, una mica ho dèieu vosaltres d'entrada, que la campanya, el patiment de la gent, el dolor, la situació econòmica que estem vivint, que també és emergència social, doncs no quedi invisible, i explicar a la gent que hi ha alternativa a la situació econòmica que estem vivint. Que és cert que tenim una crisi, que és una crisi que no és només local, que és europea, però que entre el marge que té la Generalitat hi ha una manera diferent de fer i que hi ha un marge perquè els sacrificis es reparteixin i no es carreguin només entre les persones més vulnerables, entre els usuaris dels serveis socials. Ens oferim amb tota la feina feta durant aquests anys de lluita de resistència i de denúncia contra no només la retallada, sinó una austeritat malentesa i com a alternativa, perquè, insisteixo, hi ha marge per fer les coses d'una altra manera.
Quan vostès parlen d'una alternativa, de poder fer coses que no es fan pels criteris de l'austeritat o per les raons que sigui, quines són les dues o tres mesures així més urgents que es podien prendre per aconseguir que aquests drets socials retallats, aquest esforç comú que tots fem, no sigui tan gran, especialment en les classes més vulnerables?
Doncs mireu, hi ha dos grans paquets de mesures. Una és la política fiscal. La fiscalitat, els impostos, són encara el millor invent que tenim a les societats democràtiques i a l'estat de dret per repartir la riquesa. I en aquests moments el desequilibri és molt exagerat. Aquelles persones que viuen del seu treball paguen molts més impostos avui en proporció que aquells que viuen de les rendes del capital o del seu patrimoni. Heredar un milió d'euros no té cap cost a Catalunya, mentre que tributar pel teu sou tributa molt més i pagues molt més. El mateix amb altre tipus d'impostos. Tenim un govern que la primera mesura econòmica que va prendre va ser l'impost de successions, però en canvi no ha tingut cap mania en fer pagar per les receptes mèdiques o a pujar el 66% les taxes per la universitat pública. Per tant, és evident que hi ha marge en la fiscalitat, en el tipus d'impostos, en crear-ne de nous que gravin allà on hi ha riquesa. Nosaltres hem parlat dels dipòsits bancaris o de les centrals nuclears, per dir dos exemples. I l'altre gran paquet és sobretot el de reactivar l'economia. Cada euro que retallem en el sector públic representa 60 cèntims menys d'ingressos pel sector públic. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Si acomiadem mestres o metges o retallem el sou als treballadors públics, el que quedem fent també és que la nostra economia es contragui, que no hi hagi consum, que els nostres botiguers no venguin, que les nostres empreses no venguin, i per tant encara anem més endarrere a la situació de recessió econòmica. Per tant, activació de l'economia, però sobretot també augment dels ingressos per part d'anar a buscar la riquesa allà on n'hi ha, que n'hi ha.
Avui hem parlat amb Dolors Camats, número 2 d'Iniciativa en aquestes eleccions. Iniciativa, una formació que té com a cap de cartell per segona vegada consecutiva Joan Herrera. Li demano per acabar que ofereixi el projecte d'Iniciativa als qui ens escolten. Com demana el vot Iniciativa aquests dies per a les eleccions del 25 de novembre?
Doncs mira, nosaltres diem que i tant si podem donar la volta a les coses, i tant si podem reclamar el dret a decidir, perquè com a poble hi tenim dret, però i tant també que tenim dret als drets socials. No ens podem oblidar que tot allò pel que hem lluitat avui està en joc i que hi ha alternativa a la manera que tenen de fer-ho. I per tant, i tant si podem.
Moltes gràcies per haver-nos atès en directe, Dolors Camats, en aquesta legislatura portaveu parlamentària d'Iniciativa i número 2 de la formació en la llista per Barcelona. Com diem a tots, en sentit neutre, que vagi bé la campanya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, fins una altra. Després de parlar amb Dolors Camats d'Iniciativa, una pausa i de seguida Món sense fronteres amb Àngel Miret.
Eleccions al Parlament 2012, 25 de novembre.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
El que volem és molt simple.
Poder escriure el nostre propi destí.
Porque lo que nadie nos puede negar es nuestro derecho a decidir.
I ho farem amb seny.
Per aconseguir un país més lliure.
Més pròsper.
Perquè només amb prosperitat i justícia s'aconsegueix el benestar social.
És l'hora de Catalunya. Amb la força de la majoria ens farem escoltar. No serà fàcil, però tot és possible si fem sentir la voluntat d'un poble.
Convergència i Unió. Fem-ho possible.
Del 9 al 18 de novembre, edició especial del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Diumenge 11 a les 6 de la tarda a Los Cine Las Gavarras, Tiny Furniture, millor pel·lícula al Festival d'Austin, Texas, i millor guions Spirit Awards. Segon passi dimarts 13 a 6:45 de la tarda a l'antiga Audiència de Tarragona. El mateix diumenge, Joven y Alocada, tragicomèdia premiada com a millor guió al Sundance 2012 i seleccionada pel Festival de Berlín 2012. Segon passi divendres 16 a les 8 del vespre a l'antiga Audiència de Tarragona. Dilluns 12 a l'Auditori Fundació Caixa Tarragona, God Bless Iceland, documental sobre els canvis socioeconòmics d'Islàndia en els darrers anys. A les 8 del vespre a l'antiga audiència, Ségula, el futur de les Terres de l'Ebre, documental sobre l'antic ofici de Sirgar. Més informació a festivalrec.com. Ràdio Estel, patrocinador del REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un quart de deu, comencem Món sense fronteres, la secció social sobre cooperació, solidaritat i sobre el món de la immigració que compartim cada dilluns amb Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com que el refredat em sembla que el té una mica castigat, sí. Vostè avui vol començar amb un tema de salut.
Home.
Que em sembla que és important, també recordar-ho.
Avui vull començar pels refredats, que és el que es porta ara en aquesta època, perquè sempre hi ha una mica de debat sobre si algú s'ha de quedar a casa o no quan està molt constipat. I bé, aleshores els de la Vall d'Hebron, el senyor Baquer, que és el cap de Medicina Preventiva a la Vall d'Hebron, el senyor Antoni Trilla, d'epidemiologia, en aquest cas de l'Hospital Clínic, ens venen a donar un consell que a veure si així ja tots ens el fem nostre, que és, mentre no tinguem febre, a treballar. Amb una mica de prudència, que ara diré quina ha de ser, si tenim febre, abans de prendre'ns els antipireics, doncs a casa. Aquest seria una mica la línia divisòria, no? Perquè diuen, home, si trobant-te amb un bon constipat, com ara el que jo porto avui, t'has de quedar a casa, diu, escolta, les baixes serien moltíssimes i això ens perjudicaria tots com a país. Dos consells, per tot i així, quan estem constipats, no? Una infecció respiratòria. Una és, sembla mentida, que és molt senzill i no ho fem, rentar-nos les mans sovint. Sembla que un dels motius pel que es transmet el virus és, a vegades, més que per via aèria, també pel contacte amb les mans. I l'altre és, sobretot, quan mirem, quan estornudem, sobretot si no és al·lèrgic, sinó que és fruit d'aquest constipat, tapar-nos la boca i el nas amb un mocador d'aquests, en fi, de cel·lulosa o de paper, diguem-ne, que els pugui llençar immediatament. Uh-huh. Bé, per tant, amb aquests consells se suposa que haurem d'estar, diguem-ne, tots més protegits. He de dir una cosa, que això també ho volia comentar. Entre les reformes que s'han fet en el sistema públic, els treballadors, n'hi ha una que podria anar contra aquest criteri, que és que abans, quan estaves de baixa, et pagaven el 100% fins passat uns quants mesos, el 100% del salari. Uh-huh. En aquest moment, els 6 primers dies, et paguen el 50%. Per tant, pot ser que hi hagi gent que, tot i tenir una bona infecció, una, en fi, febre, assisteixi al lloc de treball i que això faciliti, diguem, una contaminació epidèmica aquest any. Veurem què passarà, no? Perquè, és clar que la gent va molt apurada i, per tant, si t'han de treure un dia o dos o tres el salari, el 50% de salari, tu penses.
Sí, sí, intentes anar-hi com sigui.
I que sigui arrossegant-se, te'n vas cap a la feina. En fi, era una introducció perquè tots els que estigueu una mica refredats, doncs tingueu quatre idees sobre com està aquest tema.
Una reflexió interessant la que ens proposa avui Àngel Miret i és, de fet, una crida a l'equilibri. És a dir, de vegades podem dubtar si és pertinent o no anar a la feina, anar-hi sempre que es pugui, però la febre, que és, de fet, el nostre gran aliat per superar les malalties, doncs ha de fer que ens quedem a casa. L'Estat estudia mesures per frenar els desnonaments, el tema més recurrent d'aquests últims tres dies, els desnonaments, un drama social i un problema moral també per la societat i, evidentment, també pels polítics que gestionen els nostres recursos. Hem de dir als oients que en aquesta secció el tema dels desnonaments fa mesos que surt, fins i tot abans que fos primera plana als diaris. Però vaja, què és el que ens vol destacar avui, senyor Miret, sobre
no,
aquest tema?
Home, efectivament, com deies, Ignasi, n'hem parlat molt, hem vist algunes contradiccions del sistema, hem vist que això, inclús des d'una lectura estrictament evangèlica, és un escàndol perquè s'abusa dels més indefensos, dels més pobres, i una mica el que sap greu, de totes maneres, és que hagi d'haver-hi morts perquè els poders polítics s'activin. És a dir, la veritat és que aquests tres morts que hi ha hagut en aquests darrers dies són els que han fet saltar, diguem-ne, totes les últimes prevencions i les alarmes, i en aquest moment la policia, fins i tot aquest matí, sentia que els sindicats de policia estan animant en els seus afiliats i, per tant, els policies a no col·laborar en els desnonaments i si hi col·laboren o no hi col·laboren, assistir-los administrativament si se'ls imposa una sanció.
I a fer objecció de consciència, en definitiva.
A fer objecció de consciència. Els jutges, ja no diguem, o sigui, els jutges aquests dies fins i tot han estat presents als mitjans de comunicació donant la cara, alguns jutges, diguem-ne, dient que això és un escàndol i, per tant, això es veia venir, s'aproximava, diguem-ne, el gran escàndol que s'està produint, i aquest escàndol, la meva previsió és que anirà creixent a mesura que es vagin sapiguent detalls de tot el que ha passat durant aquests mesos i fins i tot d'aquests dos últims anys. La veritat és que la banca, jo crec, el que vaig a dir ara és, en fi, ho dic amb tota la consciència del que diré, ha de pagar des de tots els punts de vista el mal que ha fet en aquest país. L'ha de pagar des del punt de vista estrictament financer, de mala gestió, des del punt de vista social. És a dir, no es pot tractar l'habitatge com l'han tractat. L'habitatge és un bé de primera necessitat per tothom i aquesta posició de preeminència legislativa en la qual la banca s'ha trobat i ha impulsat aquests desnonaments, com hem dit tantes vegades aquí a última hora perquè aquests habitatges quedin buits, és un escàndol que s'haurà de pagar. És a dir, s'haurà de pagar d'alguna manera. S'haurà de pagar en via civil, vol dir restituint a la ciutadania part del dany causat. S'haurà de pagar, fins i tot, perquè no, alguns dels seus dirigents en via penal. Però, en definitiva, el que ha passat en el món de la banca, aquest rescabalament que hem fet tots els ciutadans i aquest pagament que hem tingut per part d'aquests a qui hem rescabalat, que ha estat això, desnonaments, 350.000 desnonaments en aquests darrers anys, sense pietat, famílies, persones grans, immigrants sense recursos, això no es pot tolerar en un estat de dret, en un estat que es digui democràtic. I, per tant, benvinguda sigui la reacció tardana, però la reacció dels jutges, dels poders... Ara esperem que el Partit Popular i el PSOE
es posin d'acord sobre aquesta qüestió. No pateixi, avui ha fet molt bé de començar a parlar del refredat.
He advertit. Però hi ha una mala senyal, que ara els dos partits ja es volen apuntar al tanto de veure qui ha tingut la iniciativa. A veure si els hi exigim, perquè han de demanar-los que es deixin estar de qui ha tingut la iniciativa, perquè el que volen els ciutadans, els que volem, és que es busqui una solució de justícia, que jo no dic que s'hagin de perdonar totes les hipoteques. Dic una solució de justícia. Aquí hem apuntat diverses solucions, moltes vegades, passar de la hipoteca al lloguer social, senzillament esperar a fer el desnonament a que algú vulgui comprar aquell habitatge, perquè el que és escandalós és el que hem dit tantes vegades, treure la gent al carrer, tenir que ser atesos pels serveis socials i mentrestant al pis deteriorant-se. I, per tant, hi ha solucions.
I ara el mercat amb el banc dolent, també.
I el mercat
a preus més econòmics.
Per tant, esperem que el Partit Popular i el Partit Socialista, en aquest cas, ja empesos per aquesta reacció social que ha tingut que ser realment social, es deixin estar d'històries i legislativament facin el favor.
Que no facin precampanya.
Que hi ha molts expertos, sí, perquè han creat una comissió i jo dic, d'acord, d'acord, però aquesta setmana això s'ho he de mirar de resoldre.
Doncs esperem que així sigui. Hem parlat també de desnonaments avui a Mont Sense Fronteres amb Àngel Miret. L'Ajuntament de Barcelona assessorarà els joves que vulguin marxar a l'àmbit extracomunitari, és a dir, aquells que decideixin per raons de feina, per buscar un futur millor, anar a països com el Canadà, Austràlia, fora de la Unió Europea.
Sí, però fixem-nos, aquest programa que va començar fa uns anys, ara no recordo quants, 3 o 4, recordes que el primer any vam parlar només dels immigrants, perquè aleshores l'arribada d'immigrants era massiva.
Sí, sí, i semblava que era bo buscar una solució perquè no estiguessin aquí sense feina, etc.
I aleshores, fixeu-vos que el món que és paradoxal, no? I en aquest moment, ara comencem a doldre's, ens comencem a doldre dels nostres joves, de les nostres joves que se'n van a l'estranger. I el que abans alguns no veien clar, que és que fèiem un aprofitament de recursos humans, de persones formades, d'això n'havíem parlat aquí, que venien aquí de franc, pràcticament, perquè eren operatius des del primer dia, ara ens comencem a doldre de què ens passa amb els nostres joves. Els més ben preparats, aquells que han fet l'universitat, els que tenen més empenta, allò que dèiem, ara ens ho trobem a l'inrevés. I, per tant, em volia referir una mica a aquesta paradoxa, és a dir, ara resulta que l'Ajuntament i les institucions, la major part, ja veuràs com d'aquí 4 dies, totes tindran unitats per assessorar que aquests joves, o no tan joves, que volen o han de fugir a buscar, diguem, un futur a l'estranger, siguin assessorats prèviament sobre els drets laborals, sobre les condicions socioeconòmiques, sobre les llengües, sobre la història, etc. Fixeu-vos que és el món al revés del que parlàvem fa just 4 dies. Us en recordeu?
Sí,
que
sí,
parlàvem
sí.
De la integració.
I tant, i tant. No, es parlava fins i tot de buscar solucions sense cap xenofòbia, pensant sobretot en la persona, solucions per a moltes persones immigrades que potser tenien més possibilitats si tornaven al seu país. No és que se'ls fes fora, però es buscava una solució digna. No?
Efectivament, i ara són els nostres...
I ara és al revés, exacte.
I mira, ja que parlem d'immigrants i d'emigrants, parlem de la natalitat una mica, sobretot entre també els col·lectius de persones nascudes fora. Doncs mira, una de cada quatre criatures a hores d'ara és fill d'estrangera. O sigui, la mare és estrangera. En algunes poblacions aquesta xifra és espectacular. Per exemple, a Salt, a veïna de Girona, 68,9%. La mare és estrangera.
La mare o un dels dos?
No, no, en aquest cas la mare.
La mare.
La mare, dono dades de la mare. A Figueres un 47,9, a Vic un 47, a Lloret de Mar un 45, a Olot un 42.
O sigui, són fills d'immigrants de fa uns anys, vaja, molts d'ells.
Sabem que almenys la mare, en aquest cas, és estrangera. D'on són aquestes dones? Doncs mira, una tercera part són marroquines, un 6,5% de romaneses, un 5,5% xineses, un altre 5% equatorianes, etc. La proporció, diguem-ne, és molt superior a la d'immigrants, perquè en aquest moment els immigrants, el conjunt d'immigrants a Catalunya és aproximadament d'un 16 o un 17%, mentre que en aquest cas, fixeu-vos que representen un 33, un 35%, per tant, pràcticament doblen. Això es deu a que tenen una fecunditat més elevada, d'una banda, això que s'ha dit, però també de que són més joves. Perquè també a vegades diu, és que tenen moltes criatures. Bueno, a les segones i terceres generacions pràcticament s'igualen amb les autòctones. Diguem-ne que és veritat que tenen una miqueta més de fecunditat, però sobretot és veritat que són més joves de mitjana. I per tant, a les edats de tenir criatures n'hi ha més proporcionalment de persones i de dones en aquest cas immigrants que de població del conjunt.
Doncs bé,
I per donar un parell de dades o una dada més, fora del matrimoni, doncs ja són moltes, El 37% de criatures neixen fora del matrimoni. Moltes més fora del matrimoni entre les dones de nacionalitat espanyola que estrangeres. Les dones espanyoles, més del 40% de criatures neixen fora del matrimoni, mentre que entre les estrangeres aquesta xifra baixa al 26%. També ens hauria de fer pensar una mica això sobre els nivells de compromís, quin valor donem a la família, etc. No? Però, en fi, ho deixem així de moment.
Ho deixem així, però són dades interessants sobre immigració. Ens queden 2 minuts per comentar una iniciativa de la religiosa argentina, establerta a Catalunya ja fa molts anys, Lucía Caram, sobre solidaritat a través de, vaja, de les feines de ganxillo.
Mira, una religiosa, efectivament, una monja de clausura, per cert, eh?
Sí, és dominica.
De Manresa, efectivament, però que tu és natural d'Argentina, però jo diré que és catalana. És catalana, sí. Perquè tal com la veig amb ella i tal, i les coses que diu, doncs la considero una persona...
A més, parla un català molt bo.
Molt bo. Sí. Bé, doncs la Fundació Rosa Oriol ha inaugurat recentment a Manresa tota una sèrie d'activitats vinculades a donar feina, a, en aquest cas, a 9 dones, que són usuaris de la plataforma d'aliments que funcionen allà i que fan, diguem-ne, tasques de cosir, de ganxillo, etc., de manera que no solament puguin constituir un instrument per la seva pròpia llar, sinó que, a més, puguin pensar per què no, i així s'està treballant en un futur, en un negoci. I la mateixa monja dominica i la mateixa comunitat també han posat en marxa ara recentment un hort ecològic per persones també que puguin constituir no solament un espai, diguem-ne, de tipus professional, algun ingrés, i sobretot tenir, diguem-ne, alguna manera d'addicionar els seus migrats recursos. Hi ha un senyor que l'entrevisten aquí a La Vanguardia, que és d'on entra la notícia, en Guillem Ferrer, que té 52 anys tot just i cobra 426 euros al mes, ho té molt malament per tornar a trobar feina, però que diu, el dia que puc portar a casa algunes esbergínies i alguna escarola, em sento feliç. És a dir, per tant, diu, en lloc d'estar-me tot el dia a casa mirant el televisor, anant al metge, faig una cosa d'útil, porto un aliment a casa, quan tinc la gran collita puc regalar-la als amics, perquè tampoc no la puc guardar tota. Per tant, benvingudes siguin aquestes iniciatives. N'hi ha de moltes, eh?
Sí, i tant. Seguirem parlant-ne dilluns vinent. Gràcies, senyor Àngel Miret, per haver fet l'esforç de venir avui. S'ha de dir que sense febre, seguint els consells dels professionals de la Vall d'Hebron, però sí amb un refredat i una tos importants. Recuperis, cuidis la veu. Molt bon dia i fins una altra. Després de Mons sense fronteres, quan som 9:45, els titulars amb el Gerard Carrión, després l'espai aniversari Hipercor i després els últims 20 minuts aproximadament per a l'Oriol Casals i la vida en solfa amb el patrocini de la Fundació Roca i Pi i Mutuam.
Hola, bon dia. El govern espanyol i el PSOE es reuneixen d'urgència avui per concretar mesures contra els desnonaments. Dimecres passat, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i la vicesecretària general del PSOE, Elena Valenciano, van acordar treballar per pactar una reforma de la llei hipotecària i van designar 2 equips d'experts que s'havien de començar a reunir avui. Però el suïcidi divendres a Baracaldo d'una dona que havia de ser desnonada va accelerar els contactes que s'han mantingut durant tot el cap de setmana. Avui comencen 2 setmanes d'aturades intermitents dels autobusos de Barcelona a motiu de la vaga dels conductors de TMB. Els busos s'aturaran entre avui i divendres des de les 9 fins a les 11 del matí i des de 8:15 fins a 9:45. El Departament d'Empresa i Ocupació ha ordenat que en aquestes franges de temps circuli 1 de cada 3 autobusos a les línies que cobreixen zones sense transport alternatiu. I de la plana esportiva, Israel va disparar ahir trets d'alerta cap a territori sirià després que un morter caigués als alts del Golan, provinent dels combats entre el règim de l'Assad i els rebels, segons ha informat l'exèrcit israelià. I el govern grec ha aprovat els estrictes pressupostos pel 2013 que suposen una retallada de 9.500 milions d'euros. Són uns pressupostos pactats amb la Troika, és a dir, la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional per poder rebre un nou paquet d'ajudes de 31.500 milions d'euros que permeti a Grècia fer front als seus pagaments.
Ràdio Estel. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Sí. La Asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Mira món, veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? Dissabte 24, vella extraordinària de Cris Rei, amb les imposicions d'insígnies als nous adoradors i tarsicis i el distintiu pels adoradors veterans constants i exemplars. Eucaristia concelebrada a les 10 de la nit. A 2:15, servei d'autocar des de l'Avinguda Vallcarca 14-16, amb servei també de tornada. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93-417-56-86.
Vuit dies d'or al Corte Inglés.
Aprofita el pla Renova't de pel·lícules. Porta la teva vella pel·lícula i et donem un val amb un 25% de descompte perquè l'utilitzis en la compra de qualsevol pel·lícula o sèrie de televisió en Blu-ray.
I recorda, per la teva llar, 100% finançament del Corte Inglés, pagant un màxim de 12 mesos sense interessos als 8 dies d'or.
8 dies d'or al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Doncs ja tenim aquí a la Carme d'Hipercor. Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
Com ha anat el cap de setmana?
Molt bé. I escolta, avui hi ha hagut un canvi, eh? He canviat una noia sí. molt maca per un noi també molt, molt maco.
Gràcies. Escolta, hem de parlar d'aquesta quantitat d'ofertes aniversari Hipercor sí, fins tant. Al 28 de novembre.
Exacte.
Aquí doncs, hi ha un pernil fantàstic.
Un pernil.
Que tenim de seguida, ganes ja d'esmorzar.
De seguida que has vingut ja he vist que et miraves cap a baix, eh? I ves aquesta hora, eh? Em fan tan maca que li fem tanta...
Ara el tallarem.
Exacte, el tallarem. Però a més d'estar d'oferta, a més el pernil, ja, doncs, si, quan compres aquest pernil... A veure, els senyors també aneu al súper, no?
O sigui, i tant que
jo ara
sí,
t'informo perquè el dia que hi vagis amb la cistella, que puguis fer triar i remenar. Perquè, mira, amb l'aniversari Hipercor tot són bones notícies. Imagina't, un 70% de descompte en la segona unitat amb més de 1.500 articles. Amb 1.500 articles, o sigui, imagina't. Que tens per donar la volta a Hipercor, anar mirant, això m'interessa, això també, perquè és que no pots dir res que no t'interessa.
Primer t'ho has d'estudiar abans d'anar-hi.
Bueno, sí, però un cop ets allà tens temps de tot, eh? I a més tens fins un 35% d'estalvi, bonificació més canviable, a la teva propera compra de l'1 de desembre fins al 5 de gener del 2013. O sigui, tot el que vas acumulant fins al 5 de gener pots descanviar-lo. Eh? Comencem, abans eren ofertasses. T'ho explico perquè, com que la Núria ja ho sap, eh?
Sí, però tu t'ho explico una mica. Hem d'estar assabentats i els oients
exacte.
També.
Llavors, abans eren ofertasses i ara són bombes, perquè realment les bombes d'Hipercor són inigualables. Per exemple, imagina't, la bomba en tots els matalassos i bases, menys un 40%, més un 20% d'estalvi amb els matalassos i paga amb matalàs en 12 mesos sense interessos. O sigui que després de tots aquests interessos, d'aquests descomptes, sense pagues el matalàs sense interessos.
Jo vaig comprar un matalàs d'aquests i és fantàstic, comodíssim. Eh?
Veus? Ho veus? Ho veus? No, i a més, sí. val la pena, perquè, escolta, el matalàs no ens pensem que és per sempre, el matalàs té una durada mínima màxima de 10 anys, eh? per dormir confortablement i dormir a gust.
I és un element important.
Exacte,
passem moltes hores.
Exacte. Mira, continuem amb la bomba. Per exemple, la bomba en llom de bou Irlanda, format estalvi, 12,90, o sigui, boníssima, de més. I hamburgueses Hipercor. A tu t'agraden les hamburgueses?
Home, i tant, a mi m'agrada molt la carn.
Veus? És carnívoro.
I la carn de l'Hipercor és fantàstica.
Hombre, ja ho crec, que és veritat. Però, doncs mira, tenim les hamburgueses Hipercor, menys un 70% a la segona unitat. Safates de 400 grams de boví, 3,95. Comprant-ne dos, la segona unitat et surt per 1,19.
Fixa't, 1,19.
1,19.
Un regal.
Que, sí, avui dia diu 1,19 ja no sembla res, eh? Tots són mils, o sigui, quan sí, dius 1,19 no res. Filet de pit de pollastre, safata format estalvi, 6,90. Carn magra o picada d'anyoll, 8,45. Filet d'anyoll, 12,95. Filet extra porc, format estalvi, 7,85. I la bomba, tornem a repetir-ho, lo del bou, o sigui, a 12,90, bueno, jo no sé si tu estàs molt al tanto dels preus,
Ara parlàvem, sí, parlàvem de menjar i també de matalassos, però també de temes d'electrònica, televisors, que escolta, que també 469 euros aquesta pantalla de 40 polzades, pantalla plana, això és un luxe.
Veig qui entens, eh?
La part electrònica m'agrada més.
Més que amb la carn, però bueno, tot ajuda, eh? Quan tu vas a l'Hipercor tens que mirar-ho tot. I mira, la pastisseria t'agrada?
Molt, m'encanta.
Pensa que quasi tot el que de la pastisseria de l'Hipercor és d'elaboració pròpia.
Em sembla que hi aniré després, eh? Ara un tall de pernil i després cap al Corte Inglés a la pastisseria.
Això mateix. Jo ara perquè m'he pres el cafè i quan torni tornarem al cafè i una minigola d'aquestes d'elaboració pròpia.
Quina gana,
que són 9 unitats en 3,95. Doncs bueno, em sembla que el Xavi ens està fent així que marxem.
Sí, demà
doncs,
hi tornem.
I tornem, i tant, i gràcies per ajudar-me i molt benvingut al programa, eh?
A tu, gràcies,
vale, gràcies
Carme.
Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem 5 entrades dobles per l'esperat concert d'Anna Belén el proper 17 d'octubre a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, València acull el Congrés Nacional de Pastoral Juvenil. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
És el moment ara de donar pas a l'Oriol Casals i a l'equip de La Vida en Solfa, un espai de la gent gran que fem amb el patrocini de Mutuam i també de la Fundació Roca i Pi.
Programa patrocinat per la Fundació Roca i Pi. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim la vida musical de la gent gran. La nostra protagonista d'avui, sense tenir un interès especial per la música, ha deixat que la mateixa vida li anés posant al davant les experiències musicals. Així, ha ballat en un esbart i actualment canta a 5 corals i aprèn llenguatge musical. Coneguem-la, Manolita Guardiola, de Barcelona.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Manolita Guardiola, tinc 75 anys i soc de Barcelona. Visc a Sant Andreu, canto amb 5 corals i faig solfeig.
Coneguem la seva història musical.
Als 14 anys vaig trobar amb una amiga que havien estat al col·legi i em va dir que ella anava a ballar en un esbart. Jo doncs, va dir vine, jo era molt vergonyosa i a mi em feia vergonya, però bueno, per fer una experiència nova, una cosa nova, que llavors tampoc no teníem gaires llocs per anar. I vaig anar i em va agradar molt, i vaig estar doncs, fins després de casada. Fins que no vaig anar-hi jo no havia vist mai res. Maco, em va agradar molt, em va agradar molt, ja et dic que era molt vergonyosa, em va costar d'adaptar-me i tot, però un cop m'hi vaig adaptar m'hi trobava molt bé. Bueno, com totes les coses, costen d'aprendre, igual que la música, igual que la coral, com els solfeig, tot costa d'aprendre, però bueno, vas agafant pràctica i va agradant, et va agradant. Bé, la dansa de Castellarsol, la gala de Capdevànol, Ball Pla, bueno, moltes. La Tirotitaina, que era un ball així alegre, sí, era un ball còmic, diem, no? I m'agradava molt. Molts, el Ball de Nans, molts. Com vestíem de catalans, sí, ja teníem el vestit de pobre, diem, la pandilla de cretona, el corpinyo negre, i després teníem un vestit ric, que era ja el vestit tot sencer de damasc, amb les mantellines, tot, les mitenes, la xarxa, tot. El mestre era el que ho triava. També hi ha balls que són ja més de gala, que són com casaments, com pugui ser la gala. La gala és un casament, i llavors anàvem tots molt ben vestits, els homes anaven amb capa i barret de copa i tot això, i hi havia balls doncs, més de poble, com aquest que t'he dit, de la Tirotitaina, que era un ball més de poble, que anàvem amb esclops, el vestit doncs, era més senzill, diem, no? Les actuacions, sí, doncs igual les fèiem en teatres de barri, en casals, en places majors de poble, en llocs com podria ser els hospitals o pobles, anàvem als pobles i era maco. Va venir el meu marit, que llavors érem veïns, però no érem nòvios, i allà doncs, ens vam fer nòvios i ens vam casar ballant a l'esbart. No, el vaig conèixer perquè vivíem a la mateixa escala. El vaig conèixer a l'escala, però quan jo anava a anar a ballar ballets, ell va venir també, i llavors va ser quan vam agafar més amistat i d'amistat a més coses. Quan me vaig casar, ja vam tenir els nens i ja vam deixar-ho. A mi cantant no m'havia agradat mai, no cantava ni rentant plats. Va ser quan el meu marit es va jubilar, que el van prejubilar. Ell estava molt trist, decaigut, i vam buscar una cosa que hi poguéssim anar tots dos. I llavors ens van dir que per què no us apunteu a una coral. Ens vam apuntar a la coral i mira, d'això era l'any 2000, ja fa 12 anys. Bé, jo pensava que no m'agafarien a mi, perquè jo no tinc gaire veu, però ell sí, a ell li agradava molt cantar i té una veu bastant bona. I vaig pensar que l'agafarien amb ell i a mi no. Això és el que a mi m'interessava, perquè ell s'animés, diem, no? I bueno, ens van fer la prova i bueno, també em van agafar a mi. No tinc gaire veu, però bueno, com que amb una coral, tot i cap, diem, tenint oïda i així, doncs ja... I a mesura que va anar passant, doncs em va agradar. I ja doncs, d'una coral vam passar amb una altra i cada vegada que em vinc a l'Àngel doncs, inaugura una coral, doncs, va venir, doncs, allà hi anem. I ara ja anem a cinc corals, sí. S'ho combinem bé perquè són 3 dies a la setmana que fem les 5, els 5 assajos, diem, no? I després els altres dies ja tinc per fer les altres coses. Ah, és molt maco la convivència, ens ho passem molt bé. Hi ha molta gent que va a 3 i 4 corals, o sigui que ens veiem a tot arreu i és maco. Al final de curs fem excursions i ens ho passem molt bé. tres nois i cinc nets. Dels cinc, una noia només. El gran havia cantat, li agrada bastant, però ells treballen i... De vegades sí, quan hi ha una cosa així una miqueta més maco, com pugui ser ara que farem lo de l'auditori, o quan vam fer cançó de morir de guerra, doncs llavors sí, quan són coses així, els hi dic, ah, bé, ells ho troben bé, ells contents, ara si fem bé no ho sé. Miguel Àngel ens va dir que anava a fer solfeig, que si ens hi volíem apuntar, i nosaltres ens hi vam apuntar.
Paparabaraba sol, re sol la, re la si la sol la si do re, do do si la do si, si si la mi fa sol la sol fa mi fa re la sol.
Bueno, perquè tot és maco, tot és maco. Llegir la partitura, quan et dono una partitura, doncs, home, no és que ho sapiguem gaire, perquè costa molt. Però ja tenim nocions de quan hi ha una blanca, quan hi ha una negra, que si és més llarg, que si és més curt. Quan vam començar amb la coral, doncs, esclar, tot et sona xino, perquè les notes i això no les entens. I sí, que penses, m'agradaria saber-ho, però clar, ja som grans i no hi penses, diem, no? Però bueno, quan ho he provat m'ha agradat, almenys a mi m'agrada. Cada que costa molt i no en sé gaire, però m'agrada.
Oh, que c'est mignon!
C'est ça! Tot el que sigui aprendre coses noves, tot ajuda que el cervell no quedi parat. Per nosaltres, que som grans, encara més. Jo m'imagino que el jovent, les criatures, així ho agafen més ràpid. Però nosaltres, esclar, és que el nostre cervell no és el mateix. Hem d'ensenyar les notes, i ens ho posa a la pissarra, hem d'anar llegint tot el que posa a la pissarra, amb el tatatatat, els compassos, el 2x2, el 2x3x4, tot això. I sí, anem aprenent. Bé, satisfacció de saber coses noves, perquè a casa, què fas a casa? Fes la feina, si no estàs a casa ja no cal netejar. Hi ha moltes hores per estar a casa i per poder fer les coses, i aquí ens ho passem molt bé, aquí, a les altres corals, als concerts.
Re, la, si, la, sol, la, si, do, re.
De vegades sí, de vegades se t'acopla tot, no? Se t'ajunta tot i dius, ostres, ara haig d'anar aquí, haig d'anar allà, però bueno, ja t'ho combines, i sí, tant que sí.
Aprendre llenguatge musical, el que abans en dèiem solfeig, requereix voluntat i disciplina. Veiem què pot aportar a una persona gran que tingui aquesta inquietud.
Parlem amb Concha Trallero, musicoterapeuta.
Si tinc curiositat per aprendre un idioma, un llenguatge, la música també és un llenguatge i, per tant, té unes normes i una escriptura, un codi gràfic. Per tant, és curiós perquè de vegades veiem una partitura i ens sembla, doncs, una cosa indexifrable, no? I, per tant, entrar una miqueta a saber com funciona aquest llenguatge és important. Tot i que jo diria que més important que entendre la partitura, el més important seria entendre com funciona la música. I això es pot fer de vegades d'una manera més auditiva, no? Escoltar una música i analitzar-la auditivament, dir, mira, això és una frase, això doncs és un tema, això és un compàs, no només entendre la partitura, sinó també fer un descobriment d'anàlisi auditiva del que estem acostumats a sentir i ningú ens ha dit mai com es deia. És a dir, tothom ha cantat una frase musical, però ningú li ha dit, mira, això és una frase, té 8 compassos i té un final així, i és com posar nom a allò que forma part de la cultura musical.
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
I per acabar, dues cançons d'entre les preferides de la Manolita Guardiola de Barcelona.
Pues sí, Los Nardos és molt maca. Una cançó que m'agrada, a més és molt difícil i sempre és un repte. És un repte quan una cosa és difícil, Los Nardos és molt maca. Los Nardos és una cançó, em sembla que és de Madrid, precisament. No sé si és ben bé una sarsuela o és com una revista o sarsuela, no ho sé. Però és, bueno, a mi m'agrada, la vaig trobar molt maca. És molt alegre, eh? Sí, a més és que és complicada. És complicada de cantar. Va ser igual que les sardanes. Les sardanes també són molt complicades, són molt maques i molt complicades. Bueno, jo l'he vist en televisió, Llotrossos, de Los Nardos, una madrilenya, amb un ram de nardos aquí a la cintura, i una xolapona d'aquelles. He vist, no sé, Sassueles, La Dogaresa, Cançó de Morir de Guerra, que sí, és una de les que m'agrada molt, aquella, la Manojo de Rosas, Luisa Fernanda, Doña Francisquita, també l'he vista, perquè abans en donava moltes per televisió de Sassueles, i era molt maco, almenys a nosaltres ens agradaven. Pare no té nas. És molt còmica. Està molt bé, feta per coral, està molt bé i també és molt difícil i complicadeta. Tan senzilla, que és una cançó de criatures, diem, no? Però per coral és complicada, sí, sí, sí. Em va fer molta gràcia, perquè, clar, és una cançó que la cantàvem quan érem petits. Però, no, i un cop posada a quatre veus, és complicadeta i queda molt maca. Fa gràcia, clar. Gràcia per això, pel contrast aquest, de que sembla una cançó molt fàcil, molt, molt tonteta, i és difícil, és difícil.
Oh!
m'omple molt, molt. És una satisfacció que m'omple molt. I més quan jo no havia estat mai per la música, diem, no? De jove, de petita, així, no havia mai d'això, doncs pues ara m'omple molt. Serà perquè, clar, tampoc ara no puc ni anar a ballar ni tot això, perquè hi ha les forces ja d'això. I, clar, el cantar, doncs pues, ho puc fer, de moment encara ho puc fer.
Quan observem que una cosa que havíem fet ja no està a les nostres possibilitats, és el moment d'obrir-se i canviar, veure què podem fer amb els recursos que la vida ens dona a cada moment. Així és com la Manolita, sense buscar-ho, ha descobert el cant i ha posat la seva vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Programa patrocinat per la Fundació Roca i Pi.
Acabem amb un apunt. Aquest dissabte s'ha celebrat la 8a jornada anual del Grup Sant Jordi, una iniciativa de debat transversal que va promoure el bisbe Joan Carrera. La caritat va ser el punt de referència de la reflexió en un context de crisi econòmica i com a resposta des de la comunitat cristiana, una església que se sosté per la caritat. L'Església de Jesús es forma per un poble que tendeix a estimar-se, fet que avui és més imprescindible que mai. Aquesta reflexió la va fer l'historiador Juan María Laboa en la seva intervenció. La ponència del germà de Sant Joan de Déu, Miguel Martín, també va situar com a nucli del cristianisme la donació als altres en una societat que de vegades té llàstima als altres, però no se'n compadeix i no ajuda. Però després va haver-hi una taula rodona en una reflexió on van participar 150 persones aquesta jornada anual del Grup Sant Jordi. També us anunciem que Ràdio Estel regala 5 entrades dobles pel concert d'Anna Belén a l'Auditori de Cornellà de Llobregat aquest dissabte. Si entreu en el web www.radioestel.cat, entrareu en el sorteig que farem aquest divendres. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Xavi Aguilar, el David García, el Gerard Carrion i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Fins demà.
Ràdio Estel.